Port de Tarragona, motor econòmic de Catalunya, t'ofereix aquest espai.
Avui fa 23 anys que es diu aviat que es va crear el Banc Central Europeu. 23 anys. Aquesta institució financera que s'encarrega de l'emissió de la moneda única i de tutelar la política monetària de la zona euro va néixer l'1 de juny de 1998, substituint l'Institut Monetari Europeu i el seu primer president holandès Wim Duisenberg. Inaugurava així el Banc Central Europeu ara fa, repeteixo, 23 anys.
The introduction of the single currency, the euro.
La introducció de la moneda única, l'euro, en 11 països de la Unió Europea l'1 de gener de 1999 és més que una fita en el procés d'integració europea.
Milestone in the process of European integration.
Xavier Sala i Martín, catedràtic d'Economia de la Universitat de Columbia, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Quin balanç creu vostè que podem fer d'aquests 23 anys del Banc Central Europeu? Li posaria bona nota o el suspendria?
A veure, depèn de l'any. El Banc Central Europeu és com el bon vi, que has de dir el títol, però has de dir també l'any, perquè depèn de l'any, fa coses diferents, coses positives, coses negatives. Jo diria que hi ha hagut com dues etapes diferents. La primera és des de la creació fins a l'any 2012, on el Banc Central Europeu va agafar la política obsessiva que tenia el Bundesbank, és a dir, el Banc Central d'Alemanya, que, com tots sabeu, per raons històriques de les grans hiperinflacions dels anys 20 que va tenir Alemanya, etcètera, etcètera, doncs els alemanys tenen gravat en el seu ADN una obsessió malaltissa contra la inflació, i els alemanys van deixar que la seva moneda, el marc, doncs, desaparegués a canvi de crear l'euro, però a canvi de que el Banc Central Europeu, és a dir, el banc encarregat d'emetre euros, tingués la mateixa obsessió malaltissa per la inflació. És a dir, que el seu únic objectiu, i això està gravat en la Constitució, en l'article primer de la Constitució del Banc Central Europeu, l'objectiu únic, número 1 i número 2 i número 3, l'única cosa que ha de fer és evitar la inflació. I mentre va fer això, doncs va crear molts problemes. Va crear molts problemes per Europa. Tots recordem la crisi que els Estats Units va... la crisi financera del 2008, sí, que els Estats Units va durar 6 mesos. Doncs aquí va durar de 2008, 2009, 2010, 2011. Una de les raons és que el Banc de la Reserva Federal dels Estats Units es va dedicar a imprimir dòlars per facilitar la sortida de la crisi, però això el Banc Central Europeu ho tenia prohibit per aquesta obsessió malaltissa. Quan tu imprimeixes dòlars, o en aquest cas euros, corres el risc de crear inflació i, per tant, no ho podia fer. I era l'època, recordeu, en què cada dia estàvem mirant la prima de risc d'Espanya, la possibilitat... Recordeu que no parlàvem de Brexit, parlàvem de Grexit, de que serien els grecs que serien expulsats de l'euro perquè ens perjudicaven a tots. Es parlaven dels pics, dels porcs, els pics que eren les inicials de Portugal, Irlanda, Grècia i Espanya, que eren els països que estaven fent que tot l'euro anés malament, i el Banc Central Europeu no podia, no tenia la possibilitat d'ajudar-los. Però el juliol de l'any 2012 la cosa va canviar amb aquell famós discurs de Mario Draghi, el discurs que ara es coneix com el discurs del whatever it takes.
Farem si el sembla, que calgui. El podem recordar que juliol del 2012 Mario Draghi va dir això.
Within our mandate, the ECB...
El Banc Central Europeu està preparat per fer tot el que sigui necessari per preservar l'euro. I creguin-me, serà suficient.
And believe me, it will be enough.
I què va passar a partir d'aquí, professor?
A partir d'aquí, doncs, es va dedicar el Banc Central Europeu a emetre euros, és a dir, té una màquina, els bancs centrals tenen unes màquines que està prohibit que tinguem tots els demés, en el que tu els hi fiques uns paperets blancs, fas anar la manivela i rup, surten diners, surten bitllets de 50, bitllets de 20, això ho tenen ells, si ho fas tu a casa teva te'n vas a la presó, però ells això ho poden fer. I es van dedicar a fer això i amb aquests diners comprar deute de països, d'aquests països pics, dels porcs que tenien problemes. Recordeu, era l'època que quan Espanya intentava emetre deute, és a dir, quan el govern espanyol s'intentava endeutar, els mercats li deien: tu no pagues, els interessos que et cobrarem no seran els mateixos que Alemanya, seran els mateixos que Alemanya més la prima de risc. La prima de risc estava a casa nostra cada dia, tothom mirava cada dia la prima de risc, i clar, sí, el deute que havia de pagar, els interessos que havien de pagar els espanyols, els grecs, els italians, fins i tot els francesos, els interessos eren molt més alts que no pas els alemans, doncs llavors això els impedia, doncs, ajudar en els seus països, els seus treballadors, els obligava a fer retallades, etc, etc, etc. I per tant això feia que la crisi fos molt més cara, perquè, diguem, una part molt important del pressupost, dels impostos, l'havien de dedicar simplement a pagar interessos. Això desapareix el dia que el Banc Central Europeu, el Mario Draghi, diu: farem el que calgui per arreglar la situació, perquè l'euro no desaparegui, perquè si tenim aquesta prima de risc, els grecs marxaran, els espanyols marxaran, farem el que calgui. A partir d'aquell moment, recordeu, ja no hem parlat mai més de la prima de risc. Algú se'n recorda de la prima de risc?
No.
Ja no se'n parla. Els interessos que paguen els països de la perifèria, a partir d'aquell moment van ser molt baixos, i a partir d'aquell moment va desaparèixer la crisi. Fixeu-vos, a partir d'aquell moment, després de 4-5 anys d'una crisi devastadora, va desaparèixer la crisi, i per tant es podria dir, o hi ha gent que diu, que qui va salvar l'economia europea va ser Mario Draghi, i el dia que ho va fer és exactament el dia d'aquell discurs. Per tant, dues etapes, la primera no massa bé, la segona un èxit total del Banc Central Europeu, i per tant jo diria que si li hem de posar nota, que és el que m'has demanat, quina nota li posaria, jo li posaria un aprovat.
Una de les sèries que han estat per ser un èxit a les diferents plataformes ha estat una sèrie que porta per títol Devils, basada en el llibre de Guido Breda Diavoli, que tracta sobre la guerra de mercats contra el deute públic europeu i l'euro. Aquesta sèrie ve a ser com un thriller econòmic en què un gran banc londinenc es vol enriquir aprofitant-se de la crisi econòmica de Grècia. És més, després, doncs, això es trasllada el que vostè deia, als pics. La sèrie mostra com els grans bancs americans, i sobretot anglesos, volen tombar l'euro jugant a la contra i aprofitant-se d'aquesta crisi financera del 2008. I aquesta sèrie fa èmfasi a que tot canvia a partir del que deia vostè, d'aquest anunci del mes de juliol del 2012 de Mario Draghi dient que faria el que fos necessari per salvar el deute i l'euro. Jo li vull preguntar, bueno, fins a quin punt hi havia interessos perquè desaparegués l'euro i per que Europa tornés a les seves respectives monedes. Vull dir, realment va haver-hi aquesta pressió, com s'apunten aquesta sèrie d'uns fons d'inversió, d'uns financers, d'enriquir-se, perquè en aquest cas s'enriquien amb milers i milers i milers de dòlars fent caure l'euro?
A veure, això és una sèrie de ficció.
Sí, però jo li pregunto perquè, a partir d'aquí, si ens hem de creure alguna cosa o no ens hem de creure res, per això li pregunto.
No, les sèries de ficció, no t'has de creure res, agafen coses que poden ser més o menys certes per donar aires de versemblabilitat, però, a veure, això de que hi ha una competència entre monedes, no? Com si el dòlar i l'euro competeixen i llavors els americans tenen molt interès en destruir l'euro, perquè les monedes no competeixen. Competeixen els productes, competeixen no? Les empreses americanes contra les europees, aviam qui ven més, però no competeixen. El que sí que és veritat, no competeixen les monedes, el que sí que és veritat és que amb tots els mercats financers hi ha especuladors. I en un moment en el qual sembla que potser es trencarà l'euro, doncs hi ha gent que pot guanyar calés i aposta, perquè els mercats financers hi ha molts apostes, hi ha maneres d'apostar amb gairebé tot a través d'instruments financers com, diguem, diversos, i per tant hi havia molta gent que apostava. De fet, tothom donava gairebé per segur que Grècia sortiria de l'euro, i va haver-hi molt molta gent que apostava que l'euro es trencaria. També va haver-hi molta gent que va apostar que es trencaria per dalt, que no seria que farien fora a Grècia, sinó que els països del nord ells mateixos marxarien i diria: aquí us quedeu vosaltres amb el vostre euro i nosaltres, Finlàndia, Alemanya i Holanda, doncs farem un altre euro del nord amb gent que no és tan malbaratadora. Perquè recordeu que en aquella època els països del nord donaven les culpes de tot el que estava passant als del sud, sí. Que us passeu el dia malbaratant, sí. Que esteu tot el dia fent bodes gregues i que esteu tot
fent
el dia...
Fent aves
i tal, bueno, i els del sud li donaven les culpes al nord. Recordeu que en aquella època totes les culpes dels mals d'Espanya eren de la Merkel. El gran diable que maleït era la Merkel, que avui dia...
Perquè no volia fer deute,
que era massa austera.
Exacte, perquè era massa austera i perquè ens obliguen a fer coses que no volem fer, i per tant hi havia aquest malestar, i llavors hi havia gent que deia: ostres, això es trencarà, i per tant apostem a que es trenca. Però el possible trencament no era culpa dels especuladors. Els especuladors simplement aposten. És com dir: el qui ha apostat a favor del Madrid és el que ha fet que guanyi el Madrid. No. El que ha fet que guanyi el Madrid ha sigut que el Madrid ho ha guanyat. Tu simplement apostaves i els problemes de Grècia eren per la mala gestió que havien fet els successius governs grecs, l'endeutament massa gran, etc, etc, etc. No repetirem tot el que vam repetir l'any 2008. I per tant, donar les culpes als especuladors dels possibles problemes dels possibles problemes de Grècia, doncs jo crec que és una mica exagerat. Ara, és veritat que totes aquestes especulacions van desaparèixer amb el discurs de Draghi. O sigui, en aquest sentit, la sèrie sí que l'encerta, que tot s'acaba al moment que el Draghi diu: escolta'm, agafarem la màquina de fer calés i emetrem el que calgui per evitar que surti, que Grècia surti. I llavors, clar, tu pots especular en contra d'algú que no té prou calés, no? Però, clar, si tu tens una màquina... Si estàs especulant contra un tio que té una màquina de fer calés i pot fer els que vulgui, perquè només ha d'apretar el botonet o donar la manivela i, escolta'm, i farà els euros que calgui, i et diu que ell farà servir, comprarà el deute que calgui i imprimirà els euros que calgui per salvar l'euro, doncs llavors els especuladors saben que tenen totes les de perdre, i per tant això va fer desaparèixer les especulacions al mateix temps que salvava l'euro, perquè va fer desaparèixer la prima de risc i tot el que hem explicat abans, no? Per tant, sí, és veritat que el
Draghi va tenir un paper, però la resta, diguéssim, bueno, és una mica més... és ficció. És ficció. Parlant de ficció o realitat, una altra d'aquestes qüestions que són cícliques és l'ampliació de l'aeroport del Prat. Més de 200 entitats empresarials participaran demà en un acte reivindicatiu per demanar l'ampliació de l'aeroport del Prat. Presentaran un manifest reclamant que la tercera pista s'allargui 500 metres i que es construeixi una terminal satèl·lit. Però aquest projecte, que suposaria la inversió de 1.700 milions d'euros en els propers 5 anys, compta amb l'oposició de la majoria dels ajuntaments de la zona, entre ells l'Ajuntament de Barcelona. La pregunta que li faig al professor Xavier Sala i Martín és si cal o no cal, perquè clar, com a ciutadà doncs no hi entenem, si cal o no cal ampliar l'aeroport del Prat per impulsar l'economia catalana. És a dir, quin lligam hi trobaríem entre l'aeroport del Prat i l'economia catalana, professor?
Home, sempre és bo tenir una ciutat o un país connectat al món, jo, diguem, sabeu que jo viatjo moltíssim, sí. Des de Nova York cap a Barcelona i cap a altres països del món. De fet, jo vaig triar una de les raons per les quals jo estava donant classes en un poblet de Connecticut i havia d'estar 2 hores amb cotxe per arribar a un aeroport, ja fos el de Boston o el de Nova York. I en aquella universitat, que era molt bona, la Universitat de Yale, jo no podia viatjar, perquè cada vegada per anar a l'aeroport doncs havia de fer una excursió tremenda. I anant a Nova York, des de Nova York es pot volar en vol directe arreu del món. Qualsevol lloc d'Àsia, d'Àfrica, d'Amèrica Llatina o d'Europa, tots van a parar a Nova York. I per tant és una facilitat, et dona una facilitat per poder viatjar tremenda, poder tenir un aeroport que estigui connectat arreu del món. Si tu vius en un lloc on per poder anar a qualsevol lloc del món sempre has de fer escala, una de les coses que passa és que les empreses que estan decidint a on posar centres comercials o centres, diguem, parts de la seva empresa, sucursals sí. de la seva empresa, doncs ells pensaran exactament això que vaig pensar jo. I, escolta'm, si posem una empresa de Nova York, no? Està decidint si posar un centre de la seva empresa a Madrid o a Barcelona. I llavors, clar, ells, quan posen aquest centre, doncs hauran de tenir els executius anant amunt i avall tota la setmana. I, clar, tu penses, a veure, si jo volo tota la nit i vaig a Madrid, volo tota la nit, i quan és l'hora de l'esmorzar, pum, ja sóc a lloc, diguem, ja sóc a la feina, és molt diferent que quan es fa de dia, estàs volant tota la nit, es fa de dia, estàs a Madrid, llavors has d'agafar el pont aeri per anar a Barcelona. El cost que té per tu, el cost humà, el cost en termes d'hores, el cost en termes de diners és molt elevat. I, per tant, moltes d'aquestes inversions que podrien venir a Barcelona si hi hagués vol directe, se n'aniran a Madrid perquè els vols directe a Barcelona no existeixen i els vols a Madrid sí que hi són. En aquest sentit, diguem, es veu clara l'efecte econòmic que pot tenir un aeroport absolutament molt més connectat.
Clar.
Ja no estic parlant dels 1.700 milions d'euros d'inversió i la quantitat de llocs de treball que es crearan. 1.700 milions d'euros són molts milions, eh? Això és només el benefici que tindria la infraestructura. Ja no estic parlant d'això, estic parlant de la quantitat d'inversió addicional que un aeroport connectat doncs pot acabar generant. Cal, la pregunta que em feu és, cal o no ampliar? Home, no ho sé, no cal, no sé si cal o no cal. El que sí que està claríssim és que tindria uns efectes econòmics molt beneficiosos, es crearien molts llocs de treball, insisteixo, no els directes de la construcció de l'aeroport, sinó els indirectes, els que vindrien després, les inversions que s'atraurien serien molt més elevades, per tant, podrien tenir salaris més elevats, més gent treballant, més empreses, i tot, diguem, tot de guanys econòmics que amb un aeroport petitet i de segona categoria doncs no tens, perquè cada vegada que vols sortir de Barcelona doncs has de parar en una ciutat gran per poder anar a una gran ciutat d'Àsia, d'Àfrica o d'Amèrica.
Serà, professor, que no fa anys que parlem de l'objectiu del Prat, que es converteixi en un hub, un lloc de nexe d'unió de línies aèries, i això
ara més calent és a l'Aigüera.
Bueno, ara mateix s'ha convertit en un aeroport del que eren companyies de low cost, bàsicament, no? Vull dir que, clar, ens hem anat reduint, i aquesta és la... O sigui, companyies que, bàsicament, el que ofereixen són viatges de low cost, pocs llargs, pocs vols de llarga distància, i després ja no parlem de la Terminal 2, que ja és, bàsicament, opera amb el que és el turisme. I aquesta és ara mateix la radiografia.
Turisme barat, Turisme barat. Del més baix cost possible.
Ah, exacte.
Doncs aquest és el turisme que traus amb aquest tipus d'aeroport.
Ah,
jo crec que això és una pena i les autoritats l'haurien de tenir en compte aquests aspectes econòmics. És veritat que hi ha l'altra cara de la moneda, que és l'argument que fan servir els ajuntaments, que és que per ampliar 500 metres, doncs no sé per què ben bé, perquè jo no sóc expert.
Perquè hi ha uns aiguamolls que...
Sí, però no sé per què es pot anar cap a una banda i no cap a l'altra, no, perquè els aiguamolls estan només en una banda.
Aquí en el seu dia es va plantejar, ja fa uns quants anys, Josep Piqué, en el seu dia va proposar que una tercera pista a l'aigua. I es va plantejar i es va dir que si era una bogeria el que es plantejava en aquella època el govern, diria que de l'època de quan es va allargar la tercera pista, o es va planificar la tercera pista. Potser has de fer la tercera pista al mar.
Sí, però el que passa que el Piqué és el que va començar tot això dels low cost, eh? És el que
però dic que era una de les propostes...
Tota la Ibèria cap a Madrid i va deixar Vueling cap aquí.
No, però dic que una de les propostes era que hi hagués una tercera pista, que al final no es va fer al mar, sinó que es va fer a terra, però es va fer una pista curta. I el problema és que els vols, els avions de gran capacitat, no poden aterrar a la tercera pista.
Sí. No, clarament aquí el problema és que la pista que està feta és curta i per tant no pots tenir aquests grans avions que van a Singapur, que van a Japó, que van a Los Angeles, i llavors t'has de contentar amb vols curtets que vagin d'aquí a Madrid, d'aquí a París, i llavors els vols llargs els agafes des d'allà. Però això és el problema de l'escala, que us deia abans. Quan una empresa està decidint en quina ciutat es localitza, una de les coses que tindrà en compte és la comunicació d'aquesta ciutat amb el centre operatiu. Ja sigui el Japó, ja sigui Singapur, ja sigui els Emirats o ja sigui els Estats Units, si han de fer una escala més, això pot ser la diferència entre invertir a Barcelona i crear milers de llocs de treball o no invertir a Barcelona i no crear milers de llocs de treball.
Doncs demà veurem aquest acte, a veure què és el que reclama. De moment no hi ha unanimitat, per tant, això està aturat. Veurem quin futur tindrà.
Seria important que entre tots arribessin a un acord perquè és molt important per l'economia i per l'economia em refereixo a, no per les empreses, sinó pels treballadors, no? Per crear llocs de treball, per tenir inversió, per tenir salaris més elevats, és molt important tenir una xarxa de comunicació internacional molt millor de la que tenim. S'ha de trobar una solució als aiguamolls, no sé quina és, però l'han de trobar.
Doncs aquí difícil, perquè aquí per trobar solucions sempre és un país complex. Només cal posar d'exemple, per exemple, el Museu de l'Ermitage, que també...
Igual, el mateix.
Ara el posem, ara el traiem, ara uns el volen, els altres no.
Tres catalans, sis parers.
Xavier Sali Martín, catedràtic d'Economia de la Universitat de Colúmbia. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
O tal com deia el mossèn Ballarín, el País de la Bessonada.
També.
Que també m'agrada molt, el País de la Bessonada. Són les 6 i un minut. Ara tornem i després parlarem, senyor Marcelé, d'un coetani seu.
Qui?
Home, parlarem de ni més ni menys Luis García Berlanga. El gran Berlanga. El dia 12 de juny farà 100 anys del seu naixement. En 5 minuts ens hi posem.
Port de Tarragona, motor econòmic de Catalunya. Node logístic del corredor del Mediterrani. Uneix Catalunya per ferrocarril amb Europa i amb el sud i l'interior de la península Ibèrica. Port de Tarragona, una porta oberta al món per a tot tipus de tràfics marítims i un espai d'oportunitats per a noves activitats logístiques. Més informació a porttarragona.cat.